tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de descompte d'aquest dilluns 18 de febrer de 2019. I el cert és que venim d'una molt bona jornada amb bons resultats. Alguns d'ells prou importants que poden ser, no decisius, però sí significatius de cara al futur de les diferents competicions. Ens tocarà fer crònica, per exemple, de la 22a jornada de futbol a la tercera catalana. Vam tenir derbi dissabte a Aiguadols entre els Sitges i el Ribes. Al final, victòria contundent. 4-1 dels homes de Víctor Doñate davant un Ribes que va tenir més pilota però no va tenir ni de bon tros l'efectivitat que va tenir la Unió Esportiva Sitges, tota l'efectivitat, per exemple, que els sitgetans no varen tenir a les tres últimes jornades, un Sitges que, no oblidem, venia de tres derrotes consecutives. Es va trencar amb aquesta mini ratxa negativa, com dèiem dissabte, amb aquesta victòria 4-1 a Aiguadols davant el Club Deportiu Ribes. Farem crònica també del partit d'ahir a la tarda a Aiguadols, de l'empat a 1 entre el Sitges Sobrense i el Sant Genís Penitent. És un Sitges Sobrense que va resistir amb nous jugadors en recital de targetes, fins a 17 va arribar a mostrar l'àrbitre. Tampoc va ser un partit per mostrar-ne tantes, però en qualsevol cas, bon punt ateses les circumstàncies per aquest Sitges Sobrense que, amb atenció, porta 5 jornades sense perdre, amb 2 victòries i 3 empats. Bones notícies també a la que ens porta el món del bàsquet. Victòria del bàsquet Sitges dissabte a la tarda 79-66 davant un badalonès que no va poder aturar l'allau de bon joc, sobretot als dos primers períodes, un Sitges que ja dominava de 22 punts al descans i que va finiquitar amb aquest partit, aquest 79-66 davant el segon classificat, el badalonès. En hoquei patins també important victòria del Club Patí Sitges a la pista de l'Espanyol 3-4 per seguir ferms en les opcions d'assegurar una de les places de play-off. Farem crònica de tot plegat, també repassa d'altres resultats que ens deixen aquesta jornada en matèria de futbol base, futbol femení i rugby. I d'aquí uns moments també, com cada setmana, Marc Figueres ens farà crònica de la duatló d'Igualada. Comencem.
.12. La Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. És obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Informa-te'n a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Vinga, passant 5 minuts del punt de les 4, comencem aquest temps de descompte d'aquest dilluns 18 de febrer de 2019, aquesta habitual hora esportiva dels dilluns. Els estarem acompanyant fins les 5 en punt de la tarda i comencem ja a desgranar aquesta jornada esportiva amb bons resultats, tot i que si hem de començar com cada dilluns parlant de futbol base, el resultat, per exemple, del juvenil A de la Blanca Subur a la categoria preferent no va ser ni de bon tros el més desitjable. Ahir, Blanca Subur 1, Gimnàstic de Manresa 2 al Nou Pinsbens, tot i que va començar marcant a la Blanca amb un gol de Gerard Ballosera al minut 64, dos gols dels manresans en els últims 5 minuts se'n van acabar donant-li els 3 punts al Gimnàstic de Manresa. Total que els sitgetans se porten amb la de ahir dues derrotes consecutives, ara mateix 11ens a la classificació amb 26 punts. Ens en fa crònica d'aquests i d'altres marcadors, com cada setmana, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, sabíem que venia el segon classificat, que el Gimnàstic de Manresa era un bon equip, però al final, victòria per la mínima dels manresans.
Va ser, diguem allò, no una injustícia, perquè en el futbol no hi ha injustícies, però sí que ens quedem amb un mal sabor de boca perquè vam ser superiors i al minut 85 una jugada puntual que estem atacant nosaltres, el porter fa un ratxat llarguíssim, la toca un defensa nostra, li cau a l'esquena i un d'ells espavilat se marca gol. Allò ens va tocar dos hundidos i al minut següent ens van marcar un altre gol. Però ja dic, va ser una d'aquelles jugades fortuïtes de que estàvem a punt de marcar nosaltres i el porter, ja dic, una punta a peu d'aquelles,
sí, sí, tipus rugby. Una acció desgraciada, doncs, el que pot fer, et fan l'empat i arrel de l'empat, doncs, el segon gol.
Sí, sí, perquè ja dic, van ser les dues unes vegades que van xutar a porteria tret d'una falta que va parar tranquil·lament el nostre porter, perquè ja dic, no... Sí que són un bon equip, però no van demostrar ser superiors a nosaltres.
Bé, doncs en qualsevol cas, aquests tres punts que marxaven cap a Manresa i deixaven a la Blanca, doncs, amb aquest mal sabor, com deies, Isidre. Hem començat per aquesta derrota del juvenil A, la resta, què tal?
Si em permets, faré un incís aquesta setmana.
Sí, i tant.
Que l'Alivina va participar amb el torneig de Noni Cup.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I va passar meritoriament de fase. Ara ja estem classificats per la següent fase, que no sabem quan serà, però va guanyar els tres partits sense encaixar cap gol, inclús un dels partits va jugar contra un equip de preferent, o sigui que molt meritori en aquesta classificació del nostre Alivia.
Que no és el primer cop que participa en aquesta competició.
No, anem fent cada any si podem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs enhorabona aquest Alivia de la Blanca, classificat ja per aquesta Danone Cup.
Seguirem posar amb el juvenil, que va treure un empat de 0 del camp de la Penya Jove de les Roquetes. El cadet A va guanyar 1-4 al camp del Ribes i el cadet B es va imposar 3-0 a Pinsbens al base Torrelles. En categoria infantil, l'infantil A va perdre a Pinsbens 0-1. L'infantil va guanyar 0-17 al camp del base Torrelles i el C també es va imposar 1-2 al camp del Rudi Villas. En categoria Alevin, que havia jugat el dia abans del torneig, es va imposar 4-3 a Pinsbens al Sant Andreu de la Barca. L'Alevin B va perdre 4-2 al camp de l'Igualada. El C va empatar 6-6 al Sant Cugat Sesgarrigues. El D va imposar-se 16-1 a la Granada Pinsbens i finalment l'E va guanyar Pinsbens també per un 7-5 al Montagut Associació Cultural. El Benjamí A va perdre 4-1 al camp del Cubelles. El Benjamí B va perdre Pinsbens 3-4 contra el Bas Olèrdola i el D també ens va perdre 5-6 a Pinsbens contra el Cubelles. Aquesta setmana pues, ens posarem un aprovat justet.
Ara anava a dir...
Un aprovat justet perquè, bueno, alguns equips han...
Han punxat. Doncs fins aquí el nostre habitual repàs de marcadors pel que fa als equips de la Blanca Subur. Com sempre, agraïts a l'Isidre. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que passeu una bona setmana.
Ens retrobem divendres.
Adéu-siau.
Adéu.
Quatre i deu minuts de la tarda, seguim repassant més resultats, anem al futbol femení perquè si exceptuem la derrota de l'infantil ha estat una bona jornada pel que fa als equips femenins del Sitges Sogorense. El primer equip a la segona divisió afrontava la 17a jornada en rebent aquí ahir al migdia amb el Sant Vicenç Associació Esportiva. Al final, contundent victòria de les sitgetanes 8-1 amb 5 gols, atenció, 5 gols va fer Júlia Pérez. Van acabar de completar amb aquests 8 gols, els que van marcar Yasmina Sánchez, Andrea Cruselles i Judit Puig, però destacadíssims, com no, aquests 5 gols que va fer Júlia Pérez per el 8-1 final, com dèiem, davant el Sant Vicenç Associació Esportiva. No han canviat gens les coses perquè el femení Tortosa Ebre no afluixa, continua guanyant i, per tant, segueixen aquests 5 punts de diferència entre les tortosines i les sitgetanes. Victòria també de l'equip cadet, que es va imposar per 7-3 dissabte al migdia aquí a Aiguadols amb el base Solsona Arrels, i, com dèiem, una única derrota, la de l'equip infantil de segona divisió, que va perdre 3-2 al camp del Fontsanta Fatjó a Cornellà. Repassem també els resultats del món del rugbi, perquè a la divisió d'honor catalana Vueling s'ha disputat la 8a jornada i ahir a la tarda a Santa Bàrbara el primer equip del Rugby Club Sitges es va imposar per 20-10 al Club Esportiu Universitari. Per tant, és la 8a victòria per als sitgetans, que encapçalen en solitari la classificació d'aquesta divisió d'honor catalana. Cap derrota de moment, per tant, ben encarat el rush final de la competició per als homes de Camilo Hanglin, que, atenció, visitaran el Barça Blau aquest proper cap de setmana, un Barça Blau que es va veure sorprès en aquesta 8a jornada amb el Gòtics, que el va guanyar per 16-15. Destaquem també d'aquesta jornada la derrota contundent que va patir el Sènior B 92-17 al camp del Vegas Rugby Club, l'empat de l'equip femení 7-7 a Igualada davant el Terrassa Martorell Anoia, i la victòria també del sub-14 de primera catalana, que es va imposar per 26-17 al Futbol Club Barcelona. Un darrer apunt, ja els ho avançàvem divendres passat, del món del rugbi, en aquest cas del rugbi femení, perquè les jugadores de l'equip femení Ona Imperial, Alba de Sanya, Sílvia Sauret, Rita Sauret i Marta Gilabert han estat convocades per l'entrenament d'avui mateix a les 7 de la tarda, que farà la selecció catalana sub-18, la femenina, al camp de la Feixa Llarga a l'Hospitalet. Un parell de minutets i arribarem a un 4:45 de la tarda. Tenim ja amb nosaltres en Marc Figueres. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Disposats a fer-nos una miqueta de crònica de la duel·lo d'Igualada amb participació, una setmana més, dels atletes de natació.
Sí, van anar-hi tots ahir a Igualada, que per cert fa un fred que pela Igualada, eh? Vam arribar...
Com ho saps?
Vam arribar-hi ahir, vaig participar-hi ahir, vam arribar-hi a les 8:30 del matí, amb menys 5 graus, tothom estava impressionat.
Sí, sí, glaçat, glaçat.
Perquè Sitges feia bona temperatura, i vam sortir i vam anar cap a Igualada, i res, 45 minuts més tard, semblava als Pirineus, quasi bé.
Bé, doncs amb aquestes gèlides temperatures es va haver d'afrontar la prova d'ahir.
Sí, la sort va ser que va sortir el sol, a les 10 començava la competició, i mica en mica el dia es van animant, mica en mica el dia ja era més càlid i es va poder disputar sense cap mena de problema, però va ser el contrast a l'arribar, que la gent pensava, si hem de competir així, doncs és un problema, perquè a part de que és un impediment més, perquè tens més fred i et costa més competir, també pot ser un problema físic, pots tenir problemes més musculars, poden haver-hi rampes, poden haver-hi contractures,
sí,
musculars.
Sí, quan té més fred està allò més agarrotat.
Totalment, totalment. Doncs és aquest el problema també secundari del fred.
Bé, més enllà d'aquest apunt climatològic... Marc, què tal?
Va ser una cursa molt divertida, una cursa que es va recolzar molt més en la part de l'atletisme, sempre comentem que són 5 km corrent, 20 en bici i 2,5 corrent, doncs ahir era 6 corrent i 3, diguéssim, corrent a posteriori. Mm. Per tant, els atletes més bons van poder-ho fer una miqueta millor ahir, però bueno... Va ser una cursa que va ser prou dura, d'aquelles que és un terreny pastós, que sembla que no pugi a vegades, sembla que sigui pla, però no ho és. I mentalment va ser una miqueta dur, però va haver-hi molt, molt de nivell. Per exemple, els primers 6 quilòmetres, el grup capdavanter va córrer a una velocitat de 3,5, 3,10 al quilòmetre, perquè us fa una idea, és córrer a 20 km per hora de mitja. Corrent, no en bicicleta.
Sí, 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 sí.
Corrent a 20 per hora, a 20 per hora és molt, molt ràpid. Els del Club Natació, que van quedar més al davant, corrien a un ritme de 3,30 al quilòmetre, que és una velocitat d'uns 16-17 km per hora, i això és el primer terç de la cursa. Després encara falta la bicicleta i tornar a ficar-se les sabatilles de córrer. Mm. i en la competició d'ahir vam veure la importància de la transició. La transició, hem comentat alguna vegada, que és el canvi, diguéssim, com el duatló. És, diguéssim, hi ha diferents disciplines d'esports, hi ha ciclisme i atletisme, i hi ha d'haver un moment on es passi d'un esport a l'altre, i això és la transició. Un exemple és quan vens de la bicicleta, doncs has de treure't les sabates de bicicleta perquè portes unes sabatilles especials perquè puguin enganxar-se amb els pedals i canviar-te-les i ficar-te-les de córrer. Doncs hi ha gent més experta i menys, això com tot en la vida. I per exemple, hi ha corredors que ho entrenen això i després pots treure 30 segons ben bons a cada una de les dues transicions.
Clar, anava a dir, és tan important la bona preparació de cadascun dels participants com saber gestionar aquesta transició que parles. És a dir, que això també es deu poder entrenar.
S'han de mimar els petits detalls.
Aquests perquè... canvis de bicicleta a córrer, de córrer a bicicleta, doncs un ha de ser el més ràpid possible.
S'ha de ser bon tot, s'ha de ser complet en aquestes carreres per poder-ho fer bé. I per exemple tenim un corredor, és un gat vella de l'equip, en Roberto Camarasa, que novament va fer-ho molt molt bé ahir, que per, diguéssim, apurar al màxim i poder treure els màxims segons en cada transició, el que fa és va en bicicleta però amb pedals normals, amb pedals com una bicicleta de passeig, i va llavors amb les mateixes sabates corrent que en bici. Per tant, és baixar-se de la bicicleta i ja no cal ni canviar-se ni res, surts disparat a córrer
i vinga cap a córrer
i retalles 20 segons com a mínim a cada una de les dues transicions. Això són 40 segons en total. Si sumes una mica d'aquí i una mica d'allà, al final estàs amb un grup que corrent potser no els agafes, però al anar agafant temps d'un lloc i de l'altre fas una general molt millor.
Esgarrapant, per tant, segons d'allà on sigui i on faci falta.
Va acabar el tram de bicicleta, el segon tram era córrer bicicleta, que van fer-ho el primer grup a uns 40 i pocs quilòmetres per hora de mitja, que això és molt molt ràpid. Els integrants del club natació van fer un tram de bici a uns 39 quilòmetres per hora de mitja, que això és molt molt ràpid, i finalment restaven només els 3 quilòmetres de curs a peu, que ja diuen, el lema, diguéssim, l'ensenyança del duatló diu: un corredor quan està en forma és capaç de córrer igual els primers 5 quilòmetres que els darrers 2,5, havent-hi un tram de 20 quilòmetres de ciclisme pel mig. Això vol dir que si pots córrer igual al final que al principi, vol dir que la teva condició física està perfectament...
Està pels núvols.
Està pels núvols.
Són les 4 i 18 minuts de la tarda, ens toca escoltar la valoració que feia Víctor Pacheco, l'entrenador de l'equip de natació Sitges.
Una gran carrera la que hizo el equipo de triatlón del Club Natación Sitges ayer en Igualada, donde se hicieron presentes 13 corredores de la sección, entre ellos tres mujeres que lograron unos puntos muy importantes para el equipo femenino, colocándose en una posición interesante de cara a la posibilidad de poder subir a División de Honor para la próxima temporada. Si se hace bien el trabajo de aquí al final de la temporada de duatlones, es algo muy muy probable que puedan hacer el ascenso a División de Honor. Por parte de los hombres, también 10 corredores que hicieron una excelente carrera, entre ellos Roberto, que sigue dando pelea en su categoría de edad, donde logró hacer podio en la segunda posición, y en donde los primeros 4 representantes del equipo entraron con una diferencia de 30 segundos entre uno y otro, haciendo una carrera muy, muy, muy compacta y muy intensa. Así que felicitaciones para todos. Ahora nos queda ya el próximo domingo el desafío del Tri Relay, donde es un duatlón en el que cada uno de los integrantes del equipo tiene que hacer la distancia completa, y una carrera súper explosiva, así que a preparar en esta semana para lo que viene el próximo domingo.
Bé, diverses coses s'hauran escoltat. En Víctor Pacheco destacant el paper de les noies,
sí,
amb bons resultats que les poden portar a Divisió d'Honor.
Aquest any s'ha unit un grup, ja us vaig dir, a molta més quòrum en tota, diguéssim, l'equip, és molt més gran, i això també afecta que la secció de noies també hi ha més noies i per tant hi ha més nivell. I aquest any hi ha un grup molt ben compenetrat de dones, ho estan fent realment bé.
I parlava de prova explosiva prova aquest proper cap de setmana.
Sí, ara us ho explicaré a continuació, però abans fer un petit destacat sobre el que comentava, que va quedar segon en Roberto Camarasa per darrere d'un exprofessional del triatló, així que el nivell, com us comentava...
Sí, fantàstic.
Fantàstic. I fer aquest petit incís de la propera cursa, que és una cursa especial, ja que fa dues setmanes, si recordem, va haver-hi una duatló per equips, aquesta setmana, ahir va haver-hi una duatló normal, una duatló individual, i la setmana que ve, diguéssim, veiem la tercera part d'aquestes duatlons, que és una duatló per equips però individual alhora. I us preguntareu, com funciona això? Doncs és una duatló a relleus, perquè ens fem una idea. Surt un... Cada equip té tres corredors. Cada equip està fet per tres corredors, surt primer un dels tres corredors, fa 3 quilòmetres de córrer, 7 de bicicleta i un de córrer, i quan acaba aquesta super duatló, super sprint, super curta, dona, diguéssim, el relleu a un següent corredor, que fa la mateixa distància, i quan acaba aquest segon corredor, dona el relleu a un tercer, que cobreix el mateix recorregut, uh-huh. i el temps es para quan els tres corredors de cada respectiu equip doncs fan els seus respectius relleus.
Per tant, són distàncies més curtes, però més explosiu. Tot plegat.
Serà encara més dur.
Bé, doncs això serà el proper cap de setmana. En parlarem, com sempre, en companyia de Marc Figueres. Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per cert, ens apropem ja a la temporada de triatlons.
Queden 3 duatlons, si no m'equivoco.
Estem
3, 4
i ja comencem. Recordo que deies febrer, finals de febrer...
Finals de febrer, queda un mes de duatlons perquè ens fem una idea, uh-huh. i les triatlons ja començaran, perquè la de Sitges queda un parell de mesos per la triatló de Sitges.
Doncs en adonarem i ja hi serem. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres, adeu.
I 22, obrim plana futbolística, hem de fer crònica del que ha donat de si la 22a jornada tercera catalana. Comencem ja repassant resultats del grup 12, que van ser el Moja 3, Capellades 0, la Múnia 3, Riu de Villas 3, Sitges 4, Ribes 1, Sant Andreu de la Barca, Penya Jove 1, Cubelles 3, Masquefa 1, Mediona 2, Olivella 3, la Pobla de Claramunt 3, la Granada 3, Montserrat Igualada 2, Piera 3 i Anoia 2, Òdena 3. Una jornada, com veuen, sense grans sorpreses. Vaja, jo diria que cap ni una. Segueix el Cubelles liderant la classificació, 57 punts. Segon per l'Òdena, amb 54. Tercer és el Moja, amb 49, els mateixos que Olivella. El Ribes 5è amb 39. 35 per Riu de Villas, la Granada i Sitges, que és ara mateix 8è. 34 per Sant Andreu de la Barca, 27 per Penya Jove, 26 per Piera, 24 per Montserrat, 20 per Masquefa, 19 per la Múnia, 18 per Anoia, i els tres últims de la classificació són la Pobla de Claramunt amb 14, penúltim Capellades amb 10 i Cué una setmana més i amb un peu i mitja quarta catalana al Mediona amb només 7 punts. Bé, doncs, com el té, una jornada en què gairebé tothom va fer, com es diu en aquests casos, els seus deures. Els de dalt no van fallar i tot, per tant, continua igual. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
No va fallar el Moja, no va fallar el Cubelles, no va fallar l'Olivella.
L'Òdena
tampoc va fallar. El Sitges es va retrobar per fi amb la victòria després d'aquelles tres últimes derrotes. I la Penya Jove, que portava un munt sense guanyar fora, de fet va trencar la seva mala ratxa amb la victòria de l'altre dia amb els Sitges, i ves per on, va a un camp, un dels camps, m'atreveixo a dir, més complicats de la categoria, com és Sant Andreu de la Barca, on una setmana abans aquest mateix equip li havia fet 5 gols a l'Olivella, i va al conjunt de Pito Correas i s'endú els 3 punts.
Sí, li va anar molt bé.
Doncs... Allò confirma aquell tòpic que cada partit és una història tan i tan diferent.
És molt diferent, sí. Sí, cada partit és una història. I no és un tòpic, eh? Molta gent deu pensar que és un tòpic del futbol. No.
Ho diuen i es queden tan amples.
No. És, cada partit és una història molt diferent. I a més, jo estava mirant la classificació, Pitu,
sí?
És que entre el primer i l'últim van 50 punts.
50 punts, ni més ni menys. Sí. Cubella 57, Mediona 7.
És que n'hi ha una diferència abismal entre el primer i l'últim, i després, també, a part de los quatre que estan lluitant per pujar, n'hi ha dos lligars diferents, perquè del Ribas al Penya Jove n'hi ha 12 punts.
Sí, és cert que, per exemple, el Sant Andreu de la Barca és qui tanca aquest grup que està en aquesta zona on està el Sitges, aquesta zona intermitja,
sí.
Perquè entre el Sant Andreu de la Barca i la Penya Jove ja hi ha 7 punts.
Sí, sí.
Per tant, és una altra lliga aquesta, també.
Sí, per
això... Hi ha tres lligues,
diguem-ho així. Hi ha tres lligues, la lliga de los campeons, de los que poden pujar, la lliga de los que quedaran, doncs, a dalt...
Sí, en aquesta zona còmoda, diguem-ho així.
I la lliga de los que lluitaran en terreny de ningú i de los que lluitaran per no perdre categoria.
Sí, senyor, sí, senyor. Bé, doncs així està aquesta classificació en aquest grup 12. Dissabte teníem derbi un mes, Aiguadols, Toni, aquest Sitges que va tenir, diguem-ho així, obertament, tota l'efectivitat i tot l'encert que no havia tingut a les tres últimes jornades que havien acabat en derrota.
Sí, jo diria màxima efectivitat, no?
Sí.
Perquè, de fet, el Sitges va xutar 8 vegades a porta i va marcar, doncs, 4 gols, no? Això ho diu tot. Un Sitges que, a veure, va jugar...
D'entrada va recuperar alguns lesionats.
Sí, sí, tot i que tenia ausències significatives, sí. Sobretot a darrere, però al mig del camp, tot i que no va ser un mig del camp molt tècnic, doncs va ser un mig del camp recuperador de pilotes, va treballar moltíssim perquè la posició de la pilota es pot dir doncs que la va tenir totalment el Ribas, però clar, és que el Sitges va saber jugar al Ribas sense en riscos de pilota, sense tenir la pilota, doncs va saber jugar molt bé i de fet la primera jugada que va tenir el Sitges va ser un xut de fora a l'àrea de l'Isaac Jiménez, doncs que va veure a Adrià Lobato un xip adelantat i va fotre per tota l'escaire, no? Un golarro, no? Mm-hmm. Un gran gol. Era la primera vegada que arribava, doncs a la segona una falta treta molt bé per Cardiel, Iago Arenas de cap marcava 2-0, sí. I a la tercera, perquè de fet van ser tres ocasions, Man Navarro posava el 3-0. La posició l'havia tenia tota l'estona, l'havia tingut al Riba sense massa profunditat, però molt bé controlant el mig del camp, el que passa que tres arribades dels Sitges doncs marcava la diferència.
Un Ribas que va poder maquillar una miqueta el marcador gràcies a un gol de Salva Milà aprofitant una errada del Xavi García, del porter dels Sitges, va ser l'última acció pràcticament de la primera part, amb 3-1 acabava aquesta primera meitat, i a la segona, vaja, poca cosa, Toni,
poca cosa.
Més enllà del gol a últim moment del Jorge.
Sí, poca cosa. La història va ser molt semblant. Ells van tenir la posició de pilota, van intentar arribar, no arribaven bé perquè defensivament els Sitges va treballar força bé, i en dos que van tenir dos pilotes clares de gol, doncs el Jorge Ayala al minut 89 posava el 4-1 i deixava sentenciat el partit, que ja estava sentenciat des d'un principi, perquè jo penso que el Sitges, tot i no tenir la posició, va jugar un partit molt intel·ligent, molt efectiu, uh-huh. I quan l'efectivitat està al teu costat no fa falta fer molt per acabar guanyant el partit.
El que dèiem, va tenir tota l'efectivitat que no havia tingut en les últimes jornades. De fet, era un dèficit que l'equip anava arrossegant últimament.
Sí.
I de fet, ho deia setmana rere setmana el Víctor Doñate, que sí, estem contents, entre cometes, perquè les ocasions les fem, les generem, però falta aquella punteta,
sí.
Aquell encert.
Sí, en aquest cas el Sitges va generar menys ocasions, però va marcar doncs més gols,
sí.
Perquè de fet va marcar 4
gols. Com s'explica això?
És molt complicat.
Sí, a vegades...
molt complicat. Sí que és cert també que es va trobar un equip que va voler jugar-li als Sitges. El Sitges a molt poc te pot generar una ocasió que te fa un gol, si té efectivitat, i doncs en aquest partit l'efectivitat va ser al seu costat. La diferència és que el Sitges va marcar 4 gols i el Ribas, tot i que va tenir la pilota en tot moment, no va saber doncs arribar, i el gol que va marcar va ser en una petita parada del porter.
Fruit d'una errada, com dèiem, del Xavi García. Ens toca escoltar i saber què és el que deien els dos entrenadors. Començarem escoltant en Víctor Doñate, evidentment satisfet per aquesta victòria, per aquest 4-1.
Doncs sí, ho parlàvem a la banqueta, no? Que al final, ocasions en si durant tot el partit, hem marcat 4 gols, però haurem tingut 5 o 6 i hem marcat 4, no? En altres partits ha passat, no? Que hem tingut més ocasions i, bueno, doncs no hem tingut la sort de cara, l'encert, i avui, doncs, sí, això va a ratxes i, evidentment, doncs, hem aprofitat avui que estàvem bé de cara a porteria i ens portem un partit super difícil, però un marcador que ens va bé.
Començava bé el partit pel Sitges, perquè de fet el Ribas veia molt ben col·locat, el Sitges li costava una miqueta, però bé, arriba dos vegades, marca dos gols, i doncs clar, això comença a obrir el que ha estat el partit pel Sitges, no?
Sí, està clar, al final els marcadors i els gols et donen la direcció del partit, no? I nosaltres, la veritat que l'efectivitat que hem tingut, potser sí que tenien el control ells més de la pilota, però bueno, tampoc, nosaltres estàvem ben col·locats defensivament i a les oportunitats que hem tingut, doncs hem tingut efectivitat amb el gol de l'Isaac, després el gol del Llago, bueno, hem tingut aquesta efectivitat i la veritat que ens ha anat bé anar així al marcador, acabar la primera part, hem acabat 3-0, ha sigut 3-1, sí. Però bueno, després hem estat bé tota la segona part també, defensant d'una altra manera, però bé.
Clar, el gol de Ribas arriba ja pràcticament en l'últim instant, no? Una pelota que no acaba d'enganxar el Xavi, se l'escapa, el 3-1, que ells entren una miqueta al partit, tot i que la segona part ells han tingut la posició, però el Sitges ha tingut dues ocasions i ha marcat un gol.
Doncs sí, de la segona part bueno, hem encarat al final de la primera part, ha vingut el gol d'ells a l'última acció a pilota aturada, el Xavi no ha acabat d'agafar, se l'ha escapat, però bueno, són coses que poden passar, no? I al final, doncs, ho hem dit al descans, dic, ostres, el partit serà molt llarg, a la segona part ells sortiran sobretot amb moltes ganes de fer-ho bé, i així ha estat, hem vist un Ribas a la segona part, doncs, arriscat molt, deixat molt poca gent al darrere, intentant, doncs, sumar gent i efectius a prop de la nostra àrea, però crec que l'equip ha defensat molt bé, hem estat ben ordenadets i al final hem tingut dues accions, una de l'Isaac a la segona part i el gol del Jorge, i bueno, doncs hem augmentat el marcador al final.
Has vist com ells anaven atacant sobretot la segona part, has tret el Marc Navarro i has agafat i has posat el Guille, vull dir, has tret dos delanters, l'Isaac i el Marc Navarro, i has posat l'Àlex i el Guille, i al final t'ha sortit bé.
Sí, 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 no, està clar, evidentment, també ells tenen molts jugadors a nivell aeri, llavors volíem acabar amb el Guillem, que era un jugador que ens podia donar aquestes accions a pilota aturada per defensar-les bé, i bueno, el Guillem els últims minuts que ha estat, igual que l'Àlex, doncs ens han ajudat bastant, i mira, ha marcat el Jorge també, que ha entrat la segona part, el gol de la tranquil·litat, i molt contents, la veritat.
Avui el futbol ha sigut just per vosaltres, eh?
Bueno, no ho sé, al final sí, avui sí, altres vegades hem picat molt de pedra, no hem trobat previ, ni un empat en derrotes als anteriors partits, sobretot el dia d'Olive i el dia d'Oden a fora, i avui doncs, mira, són partits que encara es ve sobretot al principi del partit i amb el marcador a favor, i bé, 3 punts en un derbi disputat, ells han demostrat perquè estan a la part alta, un bon equip, ben treballat, porten amb el seu entrenador molts anys, es coneixen entre ells, i això, evolucionar, doncs, és una cosa important que nosaltres no tenim i que, bueno, s'ha de reflexar també.
S'ha acabat aquesta faceta de 3 derbis consecutius, eh? Ara, doncs, bé, això continua.
Sí, 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 està clar, ara tenim que anar a Piera el diumenge que ve, abans de Carnaval, i serà un partit molt, molt, molt complicat, el camp aquell és molt petit, bueno, tindrem que treballar bé durant la setmana i encara a veure si podem agafar una ratxa de, com vam fer la primera volta, de 4 victòries seguides, a partir de la victòria que vam fer Ribas la primera volta, bueno, aviam si podem tenir recuperar també efectius, han acabat alguns jugadors tocats, però bueno, intentarem que no sigui res i sumar bé durant la setmana i treure els 3 punts a la Piera.
El càrtel del Dani, perquè l'han donat per tot arreu, i a més, per mi el jugador que avui, doncs, per mi el millor.
Home, la veritat que el Dani, des que ha començat l'any, ara des del mes de gener, està tenint un mes i mig, dos, d'un nivell que no l'havíem vist en els anteriors mesos, no? És un jugador que ens està portant molt quan l'equip té la pilota, a l'hora de combinar, un jugador que també ha donat un pas endavant quan no té la pilota en treballar i en defensar bé, i a més està en un, bueno, en la faceta golejadora, que també, doncs, avui no ha marcat, però altres dies ha marcat, i la veritat que estem trobant un Dani que ens està ajudant molt.
I a l'última, evidentment feia falta aquesta victòria. Les coses es veuen amb més tranquil·litat quan un acaba guanyant.
Bueno, està clar, les victòries donen tranquil·litat, confiança sobretot en el treball que es fa setmana a setmana. Al final el resultat, el jugador doncs, quan veu que treballa i arriben els resultats, doncs, creu més en la manera de fer o la que volem nosaltres inculcar. Ja està clar, els resultats són molt i evidentment a nivell emocional doncs, avui l'equip està content, acabem bé i trenquem aquesta mala ratxa que teníem.
Doncs així és, es posa fi a aquesta ratxa negativa de 3 derrotes consecutives i a veure si l'equip, com deia Víctor Boñate, és capaç d'encadenar a partir d'ara un seguit de victòries també de manera consecutiva. El proper partit, abans del parèntesi del Carnaval, com assenyalava, és el de Piera. I torna ara per a Toni Salido, un Toni Salido que, malgrat la derrota, marxava satisfet pel joc de l'equip.
Hombre, las sensaciones para mí son buenas. Son buenas, sí que es verdad que el resultado es muy abultado, pero creo que hemos hecho muy, muy, muy buen partido, muy buen partido. Incluso las adversidades que como se nos había puesto el partido 3-0, hemos continuado, hemos querido darle la vuelta al encuentro, no ha podido ser, pero felicitar a mis jugadores. No podemos ir a los campos de otra manera como las de hoy. A veces, normalmente, si se va de esta manera, normalmente son resultados favorables. Esta vez no ha sido así, nos hemos encontrado con 3 goles, que 2 errores nuestros y 1 ha sido un golazo, y creo que eso nos ha penalizado a la hora de perder el partido, pero creo que tanto en la primera parte como en la segunda creo que hemos estado mejor, sobre todo en la segunda, o sea, hemos tenido el partido dominado y creo que nosotros estábamos mucho mejor, pero bueno, al fin y al cabo se nos han escapado 3 puntos, que, o sea, se nos quedaban 3 puntos que no eran buenos para continuar estando por ahí arriba, pero nada, nos queda seguir y a buscar los otros 3 próximos.
Avui ha estat un partit, Toni, doncs que la posició l'ha tingut el Ribas, però els gols l'ha fet el Sitges, ¿no?
Sí, esa ha sido la diferencia, y es que el fútbol, al fin y al cabo, lo que te marca son los goles. O sea, siempre está, hostia, hemos jugado bien, pero al final has perdido. Lo que en cuenta muchos partidos, nosotros tampoco hemos estado bien y al final no hemos llevado el partido nosotros, porque al fin y al cabo lo que el fútbol es esto, ¿no? Es meterla y esa ha sido la diferencia de hoy. Creo que hemos sido mejores, creo que hemos sido superiores, pero la diferencia está en los goles.
¿Qué crees que le ha faltado al Ribas hoy?
Bueno, al igual lo que nos ha podido faltar ha sido la parte final, ¿no? O sea, el último pase o haber finalizado antes, pero poca cosa se le ha podido faltar arriba hoy. La entrega ha sido perfecta, se han entregado al máximo, hemos estado bien con la pelota. Creo que pocas cosas se le puede achacar, lo único que, bueno, por achacar algo era haberla metido para adentro y haber llegado con alguna más clara, que eso también podíamos haber tenido alguna más clarita, pero bueno, realmente muy contento y orgulloso de mi equipo.
Ho parlàvem l'altre dia a Radio Maricel, encara no has pogut guanyar aquests Sitges, eh?
Pues sí, mira, mi oveja negra, tú. No, bueno, realmente los números están, ¿no? He jugado 4 partidos contra el Sitges, los 4 lo hemos perdido, ¿no? Pero bueno, después también hemos jugado contra otros y hemos ganado, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, son 3 puntos. Sí que es verdad que es un derbi y todo el mundo quiere ganar. Pero bueno, no pasa nada. El año que viene pues lo volveremos a intentar y saldremos con la misma gana de siempre, de intentar disputar 3 puntos. A ver si le acabamos de darle la vuelta a la racha.
Os queda un partido por jugar, el que teniu pendent a la Granada, doncs finalment es jugarà no el dissabte de Carnaval, sinó el dijous, no?
Sí, la verdad que mejor. Jugamos el jueves antes de empezar el Carnaval, que el
dijous gras.
Sí, el dijous gras. Y ahí pues ya acabaremos el partido y no iremos de Carnaval y no tendremos que estar pensando en los carnavales y partidos, que esto siempre no es lo suyo, vaya.
De tota manera, Toni, com valores la temporada? M'imagino que satisfet, S'ha perdut algun partit, com el cas del Moja, el cas d'avui, que jo estic convençut que el Moja va fer un partit com avui i no va sortir les coses. Avui igual el Ribas ha jugat per guanyar i ha acabat perdent, no? Lo que és el futbol, no? Però la temporada com la valores?
Bueno, la temporada aún queda una segunda vuelta.
Lo que aporta de temporada.
Pero lo que llevamos de temporada, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. Realmente siempre somos ambiciosos y como entrenador, como el jugador, no nos podemos quedar satisfechos con ni con ninguna posición ni con lo que hayamos hecho. Simplemente nos queda seguir y competir cada semana y cada semana intentar sacar 3 puntos y entrenar con ilusión, y esto es lo que nos queda hasta final de temporada. Y realmente, si después podemos quedar octavos, pues mejor que décimo, o si podemos quedar sexto, pues mejor que séptimo, y así iremos. No nos queda otra que continuar, sabiendo que es un equipo joven con mucha proyección. Creo que siguen teniendo mejoras y creo que eso es lo que nos está dando las alas para seguir y para continuar.
La última, Toni, diumenge que ve, dissabte, no? Jugueu Sant Andreu de la Barca.
Bueno, pues otro equipo duro.
Es un... Però és molt diferent a fora que a casa, no? A casa potser...
Bueno, no? Nosotros tuvimos que ir allí y la verdad que empezamos ganando, pero eso es un equipo muy... Pero esto está muy encima, durito, y bueno, y nada, sí, esta semana empezaremos a trabajar para llegar el sábado y a intentar hacer un buen partido y sobre todo sacar los 3 puntos.
Doncs un os, sens dubte, aquest Sant Andreu de la Barca per al Ribas aquest proper dissabte amb el Bosch de Plaça, en aquest cas al camp del Ribas, i les valoracions d'Antoni Salido. I aquest apunt sobre el partit de la Granada, Toni, finalment dijous 28, no diumenge 3 de març. No, ja ens ho deia el divendres passat el Toni Salido. Diu, ostres, ens han ficat al partit diumenge de Carnaval, i bé, això de Carnaval i futbol a vegades no casen massa. I sortosament per ells, el partit es jugarà el dijous gras, que és dijous 28, i després, com deia el Toni, a oblidar-se.
Sí,
i a disfrutar del Carnaval.
Després a gaudir del Carnaval, no? També és cert que va ser un acord entre la Granada, la Federació, per ser una data,
sí,
però
sí.
Si els dos clubs queden d'acord, doncs ells prefereixen jugar dijous, perquè el dijous, vull dir, no és res,
sí.
I en canvi sí, el dissabte ja tothom està preparant el Carnaval.
No? Molt bé, 4:42, 3 per tant per arribar a 4:45, deixem el grup 12, anem al grup 10. Anem al grup desent d'aquesta tercera catalana perquè hem de parlar ja de l'empat a 1 d'ahir a la tarda al municipal d'Aiguadols entre amb el Sitges Sobrense i el Sant Genís Penitentes. Toni, d'entrada, ateses les circumstàncies del partit d'ahir, el punt és bo, el punt suma. De fet, amb el d'ahir ja són 5 jornades consecutives d'aquest Sitges Sobrense sense perdre, amb 2 victòries, sí que no has guanyat, però tampoc has perdut. Són 3 empats també de manera consecutiva. Però bé, anar sumant.
Sí, és molt important això. A més, la circumstància diu que és un molt bon punt, perquè està jugant amb 9 jugadors davant d'un equip que no tan sol és un bon equip, sinó que té altres aspiracions.
Sí, aspiracions de pujar. De fet, ho reconeixia Xavi Hereu, ara ho escoltaran, reconegut pels propis membres del Sant Genís Penitentes, que tenen la intenció de ser l'any que ve a segona catalana. Un partit, Toni, molt marcat per les targetes. Hem comptat fins a 17 targetes, 12 va rebre el Sitges Sobrense i 5 el Sant Genís. D'aquestes 12, hem de pensar que 2 van ser dobles, per tant, els sitgetans van patir 2 expulsions, la de Jorge Ayala i la de Xavi Enrique, el 54 i el 72. Es va patir molt, sobretot, quan el Sitges Sobrense es va quedar amb 9 jugadors.
Sí. Sí, sí, va patir molt, perquè doncs,
traient aigua de la barca,
clar,
però
tota l'estona,
literalment.
No? Clar, tota l'estona. Ningú no pot negar doncs, la entrega, no? I la intensitat de l'equip, que va lluitar totes les pilotes, però clar, eren superiors ells per jugadors, perquè ells estaven en 11. Quan ells acaben empatant, el Sitges Sobrense jugaven 9 jugadors, ells eren conscients de que entraven molt bé per les bandes, sobretot per la banda dreta de l'atac d'ells, en la segona part,
sí.
Entrava entrava amb força bé i a més feia les passades molt, molt, molt dintre de l'àrea i eren remar segurs. Marc Muñoz va tenir tot un partidàs, jo penso que està molt acertat.
Està en una bona línia el Marc Muñoz i això és d'agrair també perquè evidentment quan el porter està bé la resta ho nota.
Sí,
la resta ho nota.
Sí, va donar confiança a la defensa, que va lluitar com va poder, i fins i tot, és curiós, estem parlant d'un Sitges Sobrense que va poder perdre, però fins i tot va poder guanyar, i jugant amb inferioritat numèrica.
Sí, de fet, veuria el marcador Javi Aroca, una molt bona jugada, gol de davanter pur, al 57, de fet, amb jugant amb 10 ja, va haver alguna que altra ocasió, recordo una molt clara, de Guillem Vinyola, rematant el pal, a la sortida d'un corner, hagués pogut ser el 2-0 i el partit canviava totalment de signe, però a partir d'aquí venen, com dèiem, les expulsions i el 82 ells en una rematada de cap en el llançament lateral d'una falta doncs t'acaben fent l'empat i gràcies.
I gràcies.
I gràcies, sí, perquè els últims minuts ja, com dèiem, són de
patiment.
De patiment, d'evitar de totes que ells t'acabin fent el segon. De fet, van estar fins l'última jugada, com aquell que diu, buscant el segon.
Sí, ells ho van buscar fins al darrer instant. Molt bé, el Sobrense defenent molt bé, doncs donant tranquil·litat al seu porter amb les seves aturades, i tot i que un pensava, com duri 5 minuts més, aquesta gent s'acaba portant al partit.
Segur.
I hagués sigut injust, no?, per la feina d'un, per la feina de l'altre i perquè, tal com estava el Sobrense, els nous jugadors.
El punt d'ahir doncs és el número 27 del Sitges Sobrense a la Lliga, ocupa en aquests moments el 13è lloc a la classificació i la valoració que feia Xavi Areu, evidentment, positiva, repetim, perquè les circumstàncies del partit, doncs amb dos jugadors menys, el punt per tant és bo.
Bé, està clar que crec que el punt l'hem de valorar positivament, no? Ens visitava el tercer classificat, que portava una dinàmica molt bona, és un equip que vol lluitar per pujar a segona catalana, m'han comentat ells mateixos, vista l'espectacle que ha muntat l'àrbitre, doncs què hem de fer? Si hem jugat mitja hora o més amb un menys i després hem jugat 20 minuts més amb dos menys, pues sí, l'hem de fer bo. L'únic que, bé, serà una miqueta un pèl crític, no? Pues ens han tret targetes per parlar que l'àrbitre feia veure que dialogava, però després es ficava dur i treia per tot i hi ha hagut, bé, no hem donat una patada, ens anem amb targetes tot l'equip. I després, doncs bé, al final la falta de l'empat seu és una falta innecessària a un contrari que està d'esquenes i ens guanyen un salt de cap. O sigui, bueno, em quedes amb el d'allò de, ostres, cert que l'àrbitre no ha estat bé, però ens ha faltat allà un puntet de contundència al final.
Fins i tot jugant amb un home menys, ara també ho estàvem comentant, heu tingut el segon, que potser hagués ja finiquitat el partit.
Sí.
Ha faltat aquella punta d'encert, també.
Sí, a veure, la veritat és que ja tant amb un menys com amb dos, l'equip se li ha de donar un 10, s'ha de felicitar a tots els jugadors del primer a l'últim que han participat, perquè el desgast ha sigut brutal, no? Un equip que intenta jugar, que et fa el camp molt gran, que et fa córrer, i hem estat corrent amb 11, hem estat corrent amb 10, hem corregut amb 9 i hem aguantat com a jabatos allà el resultat final, així que felicitat a tot l'equip i a continuar.
Quan heu fet l'1-0 encara quedaven molts minuts, la sensació almenys des de fora és que l'equip, no sé si conscient o inconscientment, s'ha tirat una mica endarrere i pensava, ostres, amb tot el que queda, si s'ha de treure aigua tota aquesta estona.
Bé, era al final pel perfil de jugadors que hem tret, no? D'inici ens hem anat allà obrint una mica, no? Hem jugat una mica tomba oberta la primera part, més del que m'hagués agradat, però hem parlat que el partit a nivell defensiu havia de ser, doncs, fer dues línies de quatre amb Gràcia i Javi i Aroca per davant, estar molt juntets, no aconseguir els espais, perquè bueno, és un equip que jugava per fora i que té el pitxís de la categoria al final. Doncs és un el davanter, aquest baixet sud-americà, que és un tio molt ràpid, i no volíem aconseguir cap tipus d'espai. Per això hem dit que ens havíem de tirar una miqueta més enrere i no deixar-los espai per progressar per fora ni a l'esquena perquè pogués córrer el seu davanter, i crec que és un mèrit, doncs, deixar un davanter que marca tants gols a zero.
Ells han tingut el segon, és cert, però el Marc avui ha estat molt bé també.
Sí, la veritat és que el Marc està a un nivell molt bo ara mateix. els primers partits que va jugar Jané, després no va jugar, no va tenir continuïtat perquè bueno, va tenir molèsties a l'ombro, va entrar l'Àlex, va fer un partidàs, l'Àlex també la setmana passada al Turó de la Peira, i bé, al final estem supercontents, no?, dels dos porters que tenim, que ens estan donant un rendiment excel·lent tots dos, i que jugui qui jugui ens salven punts, i són els porters que volem tenir, òbviament, porters que salven punts i que ens donen vida a l'equip.
Un puntet més?
Sí, sí, a veure, anem sumant a poc a poc.
No guanyes, però tampoc perds.
No, clar, ho hem de veure, sí, jo sabeu que sempre que parleu amb mi jo sempre veig el got mig ple, i la realitat és que és la quinta jornada sense perdre, sí. Quinta jornada sense perdre, portem dos victòries, tres empats, i bé, jugant amb rivals directes, amb equips de dalt, així que a continuar.
Terlenca, la propera.
Sí, un altre us dur, el segon classificat, si no m'erro, i el seu camp, partit complicat, està clar, a sobre doncs veurem si podem recuperar algú, perquè la veritat és que ara hem tingut diverses lesions, diverses cosetes, el Rutxo la setmana passada que va entrar i va fer unes guins.
Entrar els dos expulsats ja no podran ser.
Òbviament, i així anava a sumar als sancionats, no? Que Jorge és un jugador que acostuma a venir nosaltres a reforçar-nos, que ens va molt bé, i Xavi Enrique, que estava ara en un bon nivell i que estava tenint continuïtat, doncs també el perdem al mig del camp, no? Bé, la gent que entri haurà de donar el callo i no hi ha més. Al final la temporada ja sabem que és així i es van obrint portes per tothom a la plantilla i serà qüestió d'aprofitar-les.
Bé, doncs amb el que pugui, amb el que tingui, anirà el Sitges Obrense, Toni, dissabte a la tarda al Prat per a jugar amb aquest Terlenca, que ja va guanyar la primera volta aquí. És un dels equips que també està en aquesta part alta de la classificació, però de moment l'equip va puntuant i va sumant.
Sí, de moment l'equip va fent la seva feina, està treballant força bé, tot i les lesions que pateix l'equip, perquè doncs li costa fer cada setmana a Xavi Hereu un 11, perquè té molts lesionats.
I destacava també, perdona Toni, el paper dels porters aquesta temporada. Tant Marc Muñoz com Àlex Serrano estan, bé, ell ho deia molt, molt, molt clarament, vull dir, volem porters que ens donguin punts.
Sí, sí, sí. I Marc Muñoz està molt bé, l'Àlex també. Doncs va jugant un i l'altre quan creu convenient l'entrenador, i doncs molt bé, no? Perquè me va agradar molt l'últim partit que vaig veure de l'Àlex, però és que el Marc Muñoz jo penso que ara de tota la trajectòria que hem seguit aquest porter
sense
és la millor.
Sense cap mena de dubte, està al nivell més elevat des que el veiem jugar per aquí. 4:51 minuts de la tarda, encarem ja la recta final d'aquest temps de descompte, encara ens queda el bàsquet i l'hoquei. A la Copa Catalunya de Bàsquet es va disputar aquest passat cap de setmana la jornada número 16 amb bon resultat per al bàsquet Sitges, que es va imposar dissabte a la tarda aquí a Pinfens 79-66 al Badalonès Associació Esportiva. Un partit molt ben jugat pels homes d'Edu Piñero, sobretot els dos primers períodes, el que li va permetre marxar al descans amb un avantatge de més 22, 47-25. Un primer període, tot s'ha dit, gairebé perfecte, amb un Jordi Boronat, també perfecte, va anotar 23 punts, màxim encistellador del partit, va disputar, amb això sí, tots els minuts possibles, és a dir, 40, però destaquem també els 15 punts de David Aro, que com a mínim va poder descansar un parell de minuts, va jugar 38 en David Aro. Per part del badalonès, David Cuesta va ser el seu màxim anotador, el seu millor jugador, anotant 17 punts. Un bon partit, com dèiem, el que va jugar amb el bàsquet Sitges, derrotant a un altre dels grans de la categoria aquí a Pinsbens. Per tant, satisfacció màxima per part d'un Edu Piñero, que destacava que la victòria, sobretot, va ser fruit d'una bona setmana d'entrenaments.
Yo creo que la semana ha sido buena, han entrenado bien, concienciados en lo que teníamos que hacer y bueno, yo creo que los dos primeros cuartos han sido la clave, han salido el equipo concentrado en todo momento y luego hemos estado muy acertados, pero porque hemos estado muy activos en defensa, hemos a los tíos importantes como Pedro Cuesta, el número 7 Juan Carlos también lo hemos defendido bastante bien y bueno, eso ha sido la clave, es la defensa.
¿Qué cambia de la derrota del otro día al partido de hoy?
Sus cabezas. La mía es igual. La mía no cambia. Son sus cabezas. Es el querer. Si ellos quieren, son capaces de lo que quieran. O sea, es que yo no tengo dudas. Yo soy así. O sea, yo pienso que siempre yo vengo a cada partido para ganarlo. Que haya perdido o no haya ganado, es igual. Me olvido completamente y a por el siguiente. Y son ellos. son ellos. Si son como un equipo que hoy lo han demostrado, un equipo jugando, cuando hemos ido ganando, hemos jugado tranquilos, moviendo el balón y todas estas cosas, y hemos seguido defendiendo, y hemos seguido reboteando. Dejar, no sé a cuántos puntos les hemos dejado, que ellos tienen una, me parece que fuera de casa casi 80 puntos por partido. Hostia, es bueno, ¿no?
Os marcháis al descanso habiendo anotado 47 puntos. Sí que el equipo ha estado muy fino en el tiro exterior, pero bueno, la intensidad de los dos primeros periodos. Sí que quizás el tercero, incluso les has comentado, ¿no? Les faltaba esa chispa.
A ver, es normal, sí. Mira que le dices, oye, empezamos 0-0, no olvidemos de que vamos ganando y todas estas cosas, pero es normal, ellos también salen de otra manera, de otra actitud, salen con esto, pero si tú paras en esos 3-4 minutos esa actitud que tienen ellos, vuelves a meterte otra vez en el partido. Y bueno, yo creo que hemos empezado, les ha costado un poquito, pero bueno, también cansancio, quieras o no, de algunos jugadores que han jugado bastante minutos y bueno... Pero bueno, es que jugamos con dos pivots y ellos tienen pivots grandes, o sea, tenemos que estar ahí como sea intentando parar y aún así hemos aguantado.
Perdona que insista una semana más, pero Buru, David Aro son dos jugadores que, bueno, increíbles.
Sí, sí, no.
Lo que te dan...
Dan.
Sí.
Dan en los entrenos, dan en los partidos, son tíos 100% comprometidos, o sea, es que no hay palabras, o sea, lo de David a nivel defensivo es increíble, lo de Buru pues ha tenido un inicio de partido espectacular, me parece que llevaba en los primeros dos cuartos llevaba 19 puntos, o sea, no podemos achacar nada, o sea, y eso quieras o no, arrastra a los demás y ayuda, Mauro ha estado muy bien en el nivel defensivo, o sea, encima ha metido 10-11 puntos, o sea, a todos aportan, es lo que quiero, vale, ellos aportan en algunas cosas, pero también tienen que aportar los demás, ¿no? Y eso, o sea, Marcus ha estado muy bien en el tiro exterior, cosa que el otro día pues hizo uno de 5, de uno de 6, o sea, es eso, o sea, es que entre todos tenemos que ser un equipo y sufrir en defensa para luego en ataque, pues yo sé que en ataque pues tienen mucha calidad, pero lo que tengo que intentar es que la calidad también haya en defensa y en el rebote.
Aquí van cayendo los grandes.
Bueno, sí, a ver, sí caen también los pequeños, ¿no? Y sí. Fuera, solo hemos ganado un partido fuera, ¿entiendes? Hemos ganado de los, me parece que los 8 partidos, hemos ganado 7 en casa, esto está bien, pero hay que intentar ahora, pues en esta segunda vuelta, pues a ver si podemos arañar algunos partidos fuera y bueno, va a ser difícil porque todo el mundo quiere ganar, la semana que viene el Reus será otro partido diferente, les ganamos aquí sufriendo y bueno, seguro que va a ser un partido de cara a muerte.
Insisto, una semana más también y que haya gasolina suficiente.
Sí, no, vamos a intentarlo.
Los minutos
pesan. Bueno, a ver, también ahora tienen domingo, lunes fiesta, martes también intentamos cuidar, no somos tontos y sabemos que, pero es que ya te digo, tanto David y Buru no tienen esa capacidad de decir de bajar el pistón del 100%, siempre están ahí, o sea, entrenando los ves y el otro día en un entreno, o sea, porque lo senté un momento, oye, que yo quiero jugar, hostia. O sea, es para que te des cuenta que los tíos están hipercomprometidos con todo.
Acabo, Edu, lo que decías, intentar mejorar un poco vuestros registros en fuera, ¿no? En Reus jugáis ahora.
Sí, bueno.
Un equipo que está ahí como vosotros.
Estamos ahí y bueno, va a ser difícil, ya te digo. O sea, espero que nos sirva todo. Yo pensaba que la semana pasada, después del partido de Alpicat y de Santa Coloma, pues no iba a dar ese plus. Y bueno, y estuvimos ahí ganando de 13 y al final dimos el partido. No es que ellos hiciesen, no, es que dimos el partido, porque ganando de 13 no puedes, lo que ha ocurrido hoy, vas ganando de 20, hemos controlado el partido y es lo que teníamos que hacer, no correr, jugadas largas y ser verticales y bueno, de eso se aprende. Y hoy pues jugando contra un gran equipo que viene de ganar al líder de 20, hostia, es una pasada, ¿no? Y encima por televisión y se ha puesto un buen partido por parte del Sitges, pues fenomenal.
Bé, doncs ara mateix, després d'aquesta victòria 79-66 del bàsquet Sitges, els homes d'Edu Piñero ocupen el sisè lloc de la classificació. Tantes victòries com derrotes, és a dir, 8. I, curiosament, el proper partit a la pista del Ploms Salles-Reus jugaran davant un equip que també està amb 8 victòries i 8 derrotes. I, com deia Edu Piñero, a intentar millorar amb aquests registres fora de casa on tan sols s'ha aconseguit una única victòria. Anem al món de l'hoquei patins, perquè també ens deixa molt bones notícies aquesta última jornada, la primera catalana, perquè ahir a la tarda el Club Patí Sitges va obtenir una victòria d'aquelles tòniques que valen molt.
moltíssim.
Molts calés, eh?
Moltíssim.
Molts
sí,
calés.
Valen molts calés tres, perquè guanyen sí. a un equip que per calés volen pujar sí. a l'hoquei lliga.
Sí, sí. Victòria 3-4 dels homes de Carles Busquet a la pista d'un espanyol que va confirmar que no està fi jugant com a local, però per contra el Sitges va confirmar de nou que fora de casa aquest any està també molt finet.
Sí, massa fi, no? Molt bé, perquè de fet està traient punts importantíssims, perquè home, estem parlant de que ha guanyat a la pista del Barça-Lassa, ha guanyat a la pista de l'Espanyol, ha guanyat a la pista de l'Andorra, ha guanyat, ha empatat a la pista del Reu. És que està traient punts de les pistes
més complicades.
Més complicada i on realment se juguen molt, no? Perquè el Barça-Lassa i l'Espanyol són equips per pujar.
Sí, partides dels homes de Carles Busquet ahir al pavelló Francisco Calvo, on jugam els seus partits l'Espanyol, un Sitges que es va posar 0-2, que l'Espanyol va igualar abans del descans. De nou, el club petit Sitges va anotar el tercer gol per posar-se de nou al capdavant. Gol en pròpia porta del club petit Sitges per de nou igualar el maig, en aquest cas a 3, i en els darrers instants el quart gol del club petit Sitges era el que li donava aquesta boníssima victòria que situa amb el Sitges cinquè, Toni, amb 33 punts. De fet, si deixem una mica de banda a Barça i Congrés, que són els dos equips que ocupen el primer i el segon lloc amb 44 punts, Reus tercer amb 36, Espanyol quart amb 34, Sitges cinquè amb 33, Andorra sisè amb 32, Vendrell i Lleida amb 30, la cosa està molt, molt ajustada, eh?
Aquí sí.
Hi ha molts pretendents per aquestes places de descens.
Però molts, no? I això és la importància d'aquest petit Sitges, doncs que tot i que està molt car lluitar per a dalt, ells estan allà cinquers. Jo l'altre dia deia, tant de bo el petit Sitges fes una segona volta com la primera, perquè si fa una segona volta com la primera, s'assegura com a mínim jugar un joc de promoció.
Una jornada, aquesta número 19, el grup B de primera catalana, amb resultats, alguns d'ells, ostres, a mi em van sorprendre. El Vendrell va encaixar un 8-0 a Sant Cugat. La derrota també del Reus, 4-3, Andorra. Andorra és difícil. La victòria del Barça-Lassa, 1-2, a una pista gairebé inexpugnable com la del Congrés. El conjunt blaugrana que es col·loca el líder gràcies a aquesta victòria. O fins i tot l'empat a 2 del Santa Perpètua, un equip que no fa pas massa va guanyar aquí a Pinsbens i que només va poder rascar aquest empat de la pista del Cué, del Martinenc.
Sí. Sí, sí. I a més aquí te pots donar el car que és guanyar la teva pista, perquè el Barça-Lassa també és un dels equips que a la seva pista ha perdut partits,
sí.
I en canvi a pista contrària l'està guanyant tot. Uh-huh. El cas del Congrés, doncs li passa el mateix, a pista contrària doncs és un equip que està arrasant, i en canvi a la seva pista està passant molta dificultat, i això saps què vol dir? Molta igualtat.
Molta igualtat i molt de nivell en aquest grup B de primera catalana. Recordem que el proper partit el club petit Sitges el jugarà contra el Montbui, que és el penúltim classificat. Aquests partits també
es tenen que jugar, es tenen que guanyar,
s'han de jugar i s'han de guanyar, i valen tant o més.
Saps per què? Perquè tens que sortir des d'un principi concentrat,
concentradíssim.
Com perdi la concentració, sí, sí. Ja l'has pifiat.
Partit, per cert, divendres a la nit, a partir d'un quart de 10. A la segona catalana també màxima igualtat als primers llocs de la classificació, tot i que destaquem evidentment la victòria del Sènior B 6-2 davant l'Amposta. Ara mateix Riudoms i Vilanova manen, 44 punts tots dos, tercer el Valls amb 43, i en quarta posició ja trobem el Sènior B del club petit Sitges, Toni, amb 40 punts, per tant, amb opcions intactes.
Sí, sí, també fent una temporada sensacional. Davant té dos grans equips, tres, perquè el Valls per mi és de lo milloret que n'hi ha aquí.
Està jugant molt bé, de fet ens ho destacava ara fa una setmana el seu entrenador, el Rubén García.
Sí, per això jo penso que la trajectòria del sènior del B, doncs és molt bona.
Molt bona. Proper partit difícil. Flix.
Sí, aquí sí. Sempre és molt difícil allà, aquella pista.
Sí. Per alguna cosa serà. Sí. Bé, ho deixem aquí. Passen gairebé 4 minuts del punt de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Agrair-los també a vostès una setmana més la seva confiança. Que vagi molt bé, que en gaudeixin d'una bona setmana. Més esports divendres a la sintonia de Ràdio Maricel. Que vagi molt bé. Adéu-siau.